A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, 2 minuts passen de 11:15 d'aquest matí de dimecres 27 de maig. La sintonia que ens porta al nostre espai mensual de l'Hora d'Europa amb Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
Que des d'Eurolocal doncs, ens acosta tots aquests temes europeus en el que és probablement un dels espais amb més solera del matí amb nosaltres, ja, eh?
Bueno, o sense fet, digri, es... digo així, no?
Sí, dir, sí, sí, sí.
A part que, entre altres coses, vull dir, entre pitos i flautes, allò que mig en broma, mig en risa, però que ja portem 20 anyets, vull dir que déu-n'hi-do, i jo penso que, a més, fa poc que estàvem parlant tu i jo i constatàvem que és el mitjà de comunicació que dedica un espai a temes europeus, poder jo també últimament internacionals i globals, que està en antena des de fa més temps de qualsevol mitjà de comunicació en aquest radiofònic a nivell català i a nivell estatal. Vull dir, no hem trobat un altre que porti 20 anys en antena, no? Per tant, doncs, bueno, no està malament, no està malament.
Doncs ja anem parlant, anem fent una mica de barrila, tot i que el món està canviant més que nosaltres, em sembla, però bé.
I més ràpid. Nosaltres, com que ens veiem una vegada cada mes, dius, bueno, quin tema toquem, perquè hem passat tantes coses en 30 dies abans, ens era més fàcil el programa, ara hem de triar, ara estàvem parlant, bueno, de què parlem avui, perquè hi ha tantes coses que no saps.
Sí, però ara hi pensava, és veritat que els últims mesos sí que ja han passat moltes coses, aquest mes no han passat tantes dintre de tot,
perquè les hem normalitzat, no? Que ara el tràmit, dius, ah, bueno, vale, quin ha dit, ja no li fem ni cas, no? Vull dir que realment, doncs, perquè ara mateix estaríem parlant de l'alt el foc, de l'alt el foc, però ara pensem, bueno, quan ho veiem en tornarem a parlar.
Ja d'això,
perquè,
sí,
clar, a l'alt el foc i després paguem quatre bombassos a la nit, a no sé on i tal, clar, dius, bueno, ja ho veurem, no? Per tant, jo crec que ho hem normalitzat i fins a cert punt pensem, bueno, quan passin les coses en tornarem a parlar, no?
Doncs entrem en aquest punt en el nostre primer convidat, que és Pau Solanilla. Pau, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Amb Pau, que parlàvem, ara ho hem consultat el juliol de l'any passat.
Correcte.
Vam parlar amb Pau Solanilla. Clar, el món ha donat unes quantes voltes, oi? Des del juliol de l'any passat. I cada cop estem una miqueta més desorientats, no, Pau?
Bueno, jo ara ho sentia,
sí,
i bueno, des del juliol han passat moltes coses i semblava que el darrer mes no havien passat tantes, no?
Sí, correcte.
Diguem, clar, per contrast, oi? Per contrast.
Clar, correcte, és una percepció, perquè al món no deixen de passar coses. Ja des de fa uns anys estem en un món hiperaccelerat. Una cosa és l'opinió publicada o les coses que es publiquen, que és on es posa el focus mediàtic, però en el món continuen passant coses molt importants i algunes no ens donem ni compte. Evidentment, doncs la hiperreactivitat de Trump i les guerres i els conflictes evidentment dominen l'agenda mediàtica. No? Però per posar-vos un exemple que ens afecta i no som conscients és el col·lapse de molts governs i estats en el Sahel, per sota d'Argelia i el Marroc, que ho tenim aquí a tocar a casa nostra, no? Van sortir les tropes franceses, van arribar els mercenaris russos, i hi ha una ofensiva dels islamistes radicals que està col·lapsant la regió, i això pot tenir un efecte molt important de desestabilització a tota la regió. I això no està en els diaris, pràcticament, no? Vull dir, ho tenia a tocar. També, per posar-vos un exemple, en el món de les empreses hi ha tota una reconfiguració de les cadenes de subministre, que això afecta a la indústria, no només al petroli, que també, però totes les cadenes de subministre degut als conflictes s'estan reconfigurant, i mantenir la competitivitat i la productivitat de les empreses és un repte en el món, en el món d'avui, no? I després doncs, tenim a casa nostra, doncs, diguem-ne, aquesta, diguem-ne, l'interreacció d'Europa als reptes en un món que ha canviat, i Europa està formatejada per un món que ja no existeix, no? I que ens interpel·la a fer coses d'una forma diferent, i a 27 és difícil.
Europa tenia un sentit en un determinat món, aquest món que va emergir de la postguerra mundial, i aleshores aquell món, el que comentaves, ja ha deixat de ser, i Europa de buscar la manera de ser alguna cosa en aquest món.
Efectivament, i de fet podria sonar com una contradicció el que diré, però per mantenir els valors europeus, que són els nostres foundation, no? Els nostres la cimentació de la nostra societat, per mantenir la nostra forma de vida i els valors, hem d'aprendre a ser molt més transaccionals i menys declaratius. Què vull dir amb això? Que crec que ja ho he dit alguna vegada, en Josep Borrell deia, Europa és un herbívor en un món de carnívors, no? Bueno, doncs no hem de deixar de ser herbívors, però de tant en tant sí que hem de mossegar i defendre els nostres interessos estratègics per mantenir els nostres valors i el nostre estil de vida. Perquè acabar, diguem-ne, sent irrellevants, tenint la raó, doncs no ens porta la melancolia i el desastre, i el declivi. Llavors, hem de maridar els nostres valors i els nostres drets fonamentals amb una estratègia una mica menys declarativa i més transaccional, i això significa anar més ràpid en algunes de les coses que estan passant en el món, no?
Joaquim. De fet, ja ho havíem parlat en algun programa, Joan, que dèiem la Unió Europea és massa lenta per un món que va massa ràpid. Vull dir, això de fet, a vegades ens quedem a vegades a contrapeu, encara no hem decidit no sé què, però ja ha passat una altra cosa que ens supera, i a vegades anem una mica, com deia el Pau, a remolc, justament perquè 27 no és tan fàcil gestionar, quan els 27 volen ser tots molt importants, etcètera, etcètera, però que en aquest món actual, global, poder... No sé si algun dels 27 seria, com deia ara el Pau, rellevant de veritat en aquest top 5 de lo que és en aquests moments el món global. I segona cosa, que m'agradaria veure el Pau què en pensa, és que tot això que ell diu està bé, però també ens ha passat una altra cosa, que és les regles de joc han canviat. És a dir, nosaltres encara no tenim una ànima, però a més juguem amb unes regles de joc que també han canviat. És a dir, l'ànima ja la nostra queda una mica desubicada de l'ànima que ara en aquests moments doncs, tenim en aquest món global, però a més les regles de joc a les quals estàvem acostumats també han canviat. I com ho fem això, no? Per no trair-nos una mica en aquesta ànima també, no? Pau, aquest és una mica un problema, no?
Mira, la primera cosa, jo crec que tens raó aquí, hi havia un concepte fa unes dècades que es parlava de la cooperació reforçada en el si de la Unió Europea, no? És a dir, avançar 27 és molt difícil, i segurament hi hauria d'haver una avantguarda de països, per exemple, l'euro és un exemple, no? L'euro no el van adoptar tots els països de la Unió Europea, hi va haver un grup que va fer una cooperació reforçada en matèria monetària, que és l'euro, i ha funcionat molt bé. Doncs això segurament ho hem d'aplicar a altres polítiques, com la política de defensa i d'altres, no? Les polítiques socials, etcètera, cooperacions reforçades. No? Un grup de països que vol avançar més ràpid i junts, perquè com hi ha una frase aquestes setmanes que corre per les xarxes, que hi ha dos tipus de països a Europa, els que són petits i els que són, encara no s'han enterat que són petits, no? I llavors, doncs, tots són petits per aquest món. Llavors, s'ha de fer una cooperació reforçada. És l'única forma d'operar d'una forma coherent i tenir una mida mínima en el món. No? I la segona és que el món després de la Segona Guerra Mundial, Europa va construir el seu desenvolupament sobre una aliança transatlàntica, des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista del comerç, des del punt de vista de les relacions polítiques, l'aliança Estats Units-Europa. I això està trencat. Completament. Llavors, Europa ha de reconstruir la seva estratègia d'aliances. I ho està fent, eh? Ha fet l'acord de Mercosur, que portava 27 anys bloquejat, l'acord de lliure comerç amb la Índia, s'ha fet un fa uns anys amb Canadà... Bueno, però s'ha anat molt, molt ràpid, perquè el nostre aliat tradicional, no només amb temes de seguretat, també en temes de comerç, ha desaparegut. Llavors, jo crec que els dos vectors immediats són cooperacions reforçades i noves aliances en el món.
Pau, Alemanya i França se n'han adonat ja que són petits i que, per tant, necessiten aquesta cooperació reforçada. Aquesta una. I segona, el Regne Unit tornarà?
Mira, començo per la darrera. El Regne Unit jo crec que tornarà. Ara, serà una font de problemes sempre, perquè perquè s'han adonat exactament el primer. No? S'han adonat que són massa petits, però tenen una tradició i un orgull, que els altres ja sabeu aquesta expressió anglesa que es diu overseas. No? Nosaltres som overseas, estem més allà del mar, no? És una illa continent, ells consideren que és una illa continent. Saben que no tenen més remei que tornar. Més que la Unió Europea, jo crec que ells estan pensant en l'espai econòmic europeu. Perquè la integració política serà més complicada, però tornaran perquè bueno, ja ho estan veient els problemes que genera, no? I serà d'una forma o una altra inevitable. La primera em deies la...
França i Alemanya.
França i Alemanya. Sí i no. Són conscients que són en aquests moments dos, o sigui, continuen sent el motor d'Europa, però són motors que estan gripats. França és el gran malalt d'Europa. No és capaç d'encetar unes reformes estructurals que la societat francesa no les sap digerir i és el gran malalt d'Europa. I Alemanya ha entrat en un declivi industrial important que intenta compensar-ho. Ha vist la indústria de defensa com la gran esperança per reindustrialitzar Alemanya. I han fet una aposta per l'any vinent, per exemple, d'augmentar 28% el pressupost de defensa, que és més que el faran Regne Unit i França alhora. Això pot despertar, és incondicional, pot despertar un cert recel del rearmament alemany a Europa, que hem vist al llarg de la història, que ha generat algunes contradiccions i monstres, no? Llavors estem en un terreny una mica de clarobscurs. La indústria de defensa és una oportunitat per reindustrialitzar, però alhora genera altres contraindicacions i fantasmes del passat. Llavors aquesta cooperació franco-alemanya, bueno, serà complicada. Serà complicada sota el meu punt de vista.
D'acord.
Sí, bueno, de fet és una mica l'eix aquest en l'època que es deia de París-Bonn, que ara seria París-Berlín, té la seva consistència, però és veritat el que diu el Pau, que en aquests moments França és una mica, ell deia el gran malalt, però és veritat, és un país que tira cap a fora perquè els problemes interns no els acaba de resoldre, no? I llavors, doncs, bueno, totes aquestes a vegades, aquesta, bueno, que el Macron fa molt bé, no? Vull dir, tot aquest tema una mica de gran France cap a fora, per vendre una mica aquest poderío, aquesta encara poder França una mica...
La grande.
Sí, exacte, la grande francesa i tal, i que, bueno, de moment aquí a Europa la comprem perquè tenim aquesta històrica encara, però que a fora, pues, vale, muy bien, però la realitat la coneixen, no? Jo crec que amb també el tema de la Gran Bretanya que dèiem abans, el Regne Unit, de fet, ara hi ha hagut un pacte que és un pacte significatiu, que és que un acord que s'ha arribat amb la Comissió Europea i per tant amb la Unió Europea, que per exemple ells recuperaran la possibilitat que els seus joves puguin participar en els programes de mobilitat europea, bàsicament els Erasmus Plus, a partir de l'any vinent, 1 de gener del 2027. Per què? Perquè s'han donat compte que 6 anys fora els seus joves també han perdut oportunitats i competitivitat. Per tant, d'alguna manera és un reconeixement implícit de que la Unió Europea té certes coses que són un benefici, per exemple la mobilitat, que poder la veiem també molt naturalitzada la gent jove, i per nosaltres és un gran què, perquè ara podem fer coses que abans eren impossibles o abans generaven molta, molta problemàtica logística, administrativa i a vegades impossibilitat, no, econòmica, no? Per tant, això és una. Com diu el Pau molt bé, jo crec que tornaran, però tornaran, jo crec, des d'un altre punt de vista. També hem de veure Europa, a veure, si ho torneu, quines línies vermelles també posarem la Unió Europea, no? Perquè si no també acabar fent Europes a la carta, que pot ser una possibilitat, és un problema de futur immediat, no? De totes maneres, no sé si Pau estàs d'acord amb mi, el Regne Unit darrerament, en tots els problemes que hem tingut aquest any que estàvem dient, no? Quasi bé, d'una manera més conscient o inconscient, s'ha posicionat amb els paràmetres i una mica amb les estratègies europees. Vull dir, no ha estat molt fora de la... amb poder en alguna ocasió sí, però la majoria de vegades no.
Correcte, correcte. Sí, sí. La política, diguem-ne, pragmàtica del dia a dia, que és la política del sentit comú, doncs ha fet que coincidim, Regne Unit i la Unió Europea, coincidim en alguns plantejaments, sobretot vinculats a les guerres, no?, a Mig Orient i particularment la darrera a Iran. No? Uh-huh. Ara bé, com tu bé dius, doncs el Regne Unit s'apropa a la Unió Europea més per interès que per un convenciment, no?, que per un alè de pertany a la família europea. I això, bueno, com deia abans, és molt transaccional, no? Bueno, pues parlem-ne. Com deia abans, no? Bueno, mantenim els valors europeus, hem de ser més transaccionals. Vale, som-hi. Ara no fem el canelo, vull dir, no ens creiem ara que torna el Regne Unit i obrim els braços i vam el fill però torna a la família europea, perquè no serà així. És per un interès legítim, però molt pragmàtic, no? Uh-huh. El repte està en que la Unió Europea sàpiga maridar, i torno al punt, idealisme i realisme, no? Ni podem ser purament realistes i bascular cap a la política del més fort, que va contra els valors europeus, la solidaritat, una comunitat de destí. Ara tampoc ens podem quedar només amb els valors dels pares fundacionals i no moure'ns d'aquí, que de fet la Unió Europea no és que no s'hagi mogut, els ha traït, per exemple, amb els genocidis de Gaza, no? Uh-huh. És a dir, la Unió Europea s'ha de respectar a si mateixa i fer-se respectar en el món. I no es pot fer respectar en el món si no es respecta a si mateixa.
Coherència interna. Jo crec que coherència interna amb aquests valors que deies tu abans, aquesta ànima, aquests valors, digui-lo com vulguis, però, fundacionals del seu moment.
Amb un punt pragmàtic.
Sí, clar.
Amb un punt pragmàtic, efectivament. Uh-huh. Que no, és que el punt mig és, tornem, diguem-ne, uh-huh, els millors anys... I cal recordar als oients, i sobretot a les generacions més joves, els millors anys de la Unió Europea, que llavors es deia Comunitat Europea, va ser els grans pactes del centre-dreta, que llavors es deien cristianodemòcrates, amb el centre-esquerra, que eren els socialdemòcrates. Uh-huh. I això va garantir prosperitat econòmica i desenvolupar l'estat del benestar. Ningú podia imposar l'agenda. Només un acord transversal des de la coherència, des de la centralitat, no centralitat política, sinó de la centralitat, diguem-ne, de les polítiques, no?, del sentit comú, va fer que Europa donés el salt més gran de prosperitat compartida. S'hauria de reivindicar això, i això requereix un punt de pragmatisme i uns valors forts, no? És a dir, que la història ens ensenya una mica el camí, I, però clar, el món està molt més polaritzat i radicalitzat i no ho podem fer amb les mateixes eines i formes que ho vam fer en aquelles dècades. Uh-huh. Hem d'introduir una mica d'innovació, no?, institucional i política.
Una darrera, Pau. Rússia, anava a dir, quin és el paper de Rússia? Rússia és encara el gran manipulador?
Bueno, Rússia és una fàbrica de manipulació, ja diguem, té una escola de la Unió Soviètica que és molt sofisticada, no? Uh-huh. Vull dir que sí que ho és. Ara, a mi m'agrada dir, i jo durant uns anys vaig viatjar molt a l'època de la joventut, vam crear el Consell de la Joventut de Rússia quan va col·lapsar la Unió Soviètica. Rússia és una gran desconeguda per a Europa i pels dirigents europeus, no? Més enllà dels titulars i això. A Rússia se l'ha de conèixer, se l'ha d'estudiar, s'ha de gestionar amb una certa intel·ligència, no? I Rússia manifesta d'alguna forma, sobretot la guerra d'Ucraïna, la dramàtica guerra d'Ucraïna, és una demostració del rebuig a un model i a uns valors d'Occident, ja no d'Europa, d'Occident. Mhm. I si us fixeu, la Xina mai s'ha posicionat en contra de la guerra d'Ucraïna o s'ha posicionat en contra de la guerra en general, però no ha bloquejat a Rússia, ni tampoc ha recolzat a la Unió Europea, a Europa, no? És a dir, ja li està bé que hi hagi una gran potència com Rússia que confronti amb Occident. Llavors, jo crec que hauríem de ser intel·ligents per pensar el dia després del Putin. perquè Putin no serà etern. Ens complica la vida, ens complicarà els propers anys.
Per tant, no és Putin,
però
sinó...
quina és l'estratègia d'Europa cap a Rússia a mig termini? Això està per fer.
No és tant, per tant, Putin com un conflicte de valors.
Correcte. Efectivament, l'esclava. Jo crec que és això. Uh-huh. Hi ha un conflicte de valors que va més enllà de l'autocràcia o la dictadura de Vladimir Putin. Uh-huh. I això està molt impregnat, i el nacionalisme rus dels darrers anys que ha alimentat en Putin i companyia ho accelera. Això, hem de tenir una mirada mig pla, és a dir, com podem tendir ponts, no amb el règim de Putin, que és impossible, que no es pot, uh-huh, sinó amb la societat russa. Què podem fer per comprendre els uns als altres i arribar a un projecte, no diria compartit, no? Però un equilibri que podem viure de forma pacífica a Europa.
Però això, no és fàcil. Això amb Putin serà impossible, és a dir, això ja s'ha de pensar en després de Putin.
El dia després, sí, correcte, sí. El dia després. Doncs, de fet, les mesures econòmiques que s'han pres, hem vist que són ineficients, uh-huh, i també incoherents, perquè han continuat comprant gas rus als europeus, vull dir que... No?
Correcte.
Hem tingut aquest punt de pragmatisme.
I perquè en el seu dia, per exemple, Schröder estava on estava, oi?
Correcte.
O sigui, i ara els hi ha fallat l'Orban i veure. Per això és un joc d'equilibris complicat, però bé, que tampoc li està sortint tot a Putin com ell volia.
Efectivament, però jo crec que el missatge pels oients és no pensem que el futur ha de ser necessàriament pitjor. Uh-huh. És a dir, podem fer-ho diferent, i aquest és el missatge que em deia. Estem en un moment complicat, però el futur no està escrit i el podem construir entre tots.
El que va ser, Pau, és que si agafem un marge temporal, jo què sé, dels últims 5 anys, jo diria que estem pitjor, i això fa que gairebé psicològicament tots acabem en un punt de depressió, de dir, ai,
bueno, però la nostra obligació és dir-li a la gent: reconstruïm la idea de progrés, mirem, uh-huh, el futur amb optimisme, només amb l'optimisme, uh-huh, no l'optimisme només de la també amb la voluntat, amb la intel·ligència, el futur no està escrit que ha de ser pitjor.
Pitjor.
El que passa que és evident que estem en un moment difícil.
Difícil, sí,
però
per això.
Podem fer-ho, tenim les eines i tenim la capacitat, l'energia i la intel·ligència. Ara necessitem algunes coses més,
doncs,
les que estem fent.
Ho comprem i ens quedem amb aquest missatge optimista. Sabem que ho has de deixar. Pau Solaniña, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per aquests coneixements i per aquests consells.
Gràcies, Pau, ens veiem
gràcies
aviat.
Gràcies a vosaltres.
Doncs sempre acabem, quan després de donar-li moltes voltes a les coses, sempre acabem amb aquest missatge d'optimisme.
Jo crec que ens fa mal acabar amb aquest pessimisme tan...
Perquè quan analitzes la realitat...
Bueno, però jo, mira, és el mateix que a vegades jo els dic als joves avui en dia, quan vaig a fer xerrades de mobilitat i oportunitats de la gent jove, que els dic: mira, esteu en el moment més complicat d'un jove dels últims darrers temps, l'habitatge, els sous que hi ha, com us integreu en el món laboral, també a vegades què estudio, perquè hi ha tantes coses que la gent jove doncs no sap què estudiar, per a què dedicar-se, totes les coses van tan ràpides, canvien, la intel·ligència artificial i tal. Però jo els dic: esteu en el moment més complicat, però també sou la generació que teniu més recursos, l'Erasmus, el voluntariat, l'Odissea, no sé què, és a dir, sou la generació que teniu més recursos en un moment més complicat.
Si no tens expectatives...
Ja, però per això jo els haig d'animar i escolta'm, aneu als recursos,
en
els
extrems.
Recursos.
I en el rebentem-ho tot.
És evidentment. Per això s'ha d'evitar això, perquè rebentem-ho tot tampoc és la solució. De fet, no és la millor alternativa.
No? Però el rebentem-ho tot fa que, com a mínim, tothom pateixi. I no només jo.
Sí, ja, però bueno, aquest tampoc ha de ser, teòricament no hauria de ser
no.
El missatge. El missatge és dir...
Com a societat no, però com a persona individual, bueno, moltes vegades, oi?
Que aquest és una mica també el problema que tenim els últims temps en general, que hem anat a lo col·lectiu, a poder ja ens rellisca una mica i anem, què hay de lo mío, no? I aquesta famosa tan frase, què hay de lo mío, pues, suposo que s'està instal·lant i fa aquests pensaments més col·lectius que suposa, doncs, bueno, tindre aquestes idees i treballar-les conjuntament, com deia el Pau, o amb altres temes transaccionats, costa més, no només a nivell europeu, sinó inclús a nivell local.
Doncs introduïm en aquest moment de la conversa la Gemma García. Gemma García, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La Gemma García és responsable del Europe Direct de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, que precisament doncs, orienta i aconsella amb tot de programes i de possibilitats que, entre altres coses, estan també orientades a aquests joves desorientats amb els que fèiem referència ara amb el Joaquim, no, Gemma?
Sí, sí, efectivament. A veure, dins de les orientacions estratègiques de mandat de la Diputació de Barcelona i de la Direcció de Relacions Internacionals, doncs tenim aquest eix primordial i estratègic que és la divulgació i la sensibilització europea. I llavors, en aquest sentit, doncs, la Diputació de Barcelona té aquest centre d'informació, Europe Direct Barcelona, que ho posa a la disposició de la ciutadania per resoldre qualsevol consulta relacionada amb la Unió Europea, amb els seus projectes, iniciatives, polítiques, etc. No?
Què us arriba i què resoleu, Gemma?
Sí, a veure, bueno, volia dir Digues. I destacar que aquest centre de Europe Direct Barcelona forma part d'una xarxa de centres que la Comissió Europea té repartits arreu dels 27 estats membres. Formen part més de 400 centres d'informació ciutadana, no? Ho dic perquè és interessant veure que la Comissió Europea i la Unió Europea posa aquest èmfasi, aquesta importància a arribar a la ciutadania, no? A que estigui informada, perquè no sé si heu parlat del tema de la desinformació, no? Que és un perill bastant acuciant, i la gent jove està molt exposada a aquesta desinformació. No només a les fake news, a la desinformació en general, que és molt perillosa.
De fet, acabàvem la conversa, sí, amb el Pau, amb el Joan, parlàvem justament d'aquest tema.
Sí, no, és que és un tema que ens preocupa les institucions catalanes, però és una preocupació a nivell global i a nivell europeu. Llavors, per aquest motiu té aquest sentit de ser, aquesta xarxa de centres d'informació de la Comissió Europea. O sigui que aquí a Barcelona teniu una petita Comissió Europea per ajudar-vos a resoldre aquestes, bueno, pues, consultes sobre viatjar, treballar, estudiar, resoldre preguntes en general sobre la Unió Europea. I em preguntaves quin tipus de consulta. Mira,
correcte.
L'altre dia ens va arribar una consulta d'un noi que volia marxar a treballar a Alemanya i volia acabar els seus estudis allà i com havia de fer per poder anar a treballar a Alemanya, no? Llavors, bueno, nosaltres sí que és veritat que nosaltres sobretot orientem i els diem on poden rebre la informació acurada de totes les seves consultes. Tot el que podem nosaltres resoldre directament ho fem, evidentment, però després nosaltres també el que fem és vehicular i articular on pot la gent treure informació oficial i acurada de la seva consulta. Nosaltres, aquest noi en particular, el vam adreçar al SOC, perquè, a veure, hi ha un servei a la Generalitat de Catalunya que gestiona EURES, que EURES és una iniciativa de la Comissió Europea per poder anar a treballar a qualsevol estat membre i de l'Espai Econòmic Europeu també, i t'ajuden, pues, a resoldre els teus problemes, que és el que has de tenir en compte, fins i tot et gestionen contractes laborals, assegurances, etc. Hi ha
un tema, només que perquè la gent que ens segueix, quan tu has dit SOC, perquè la gent ho sàpiga, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que depèn del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Ho dic perquè a vegades Brussel·les, pensem que Europa, pensem que està a Brussel·les i no només és Brussel·les.
No. Hi ha moltes coses que es gestionen des d'aquí. De fet, tots els fons estructurals es gestionen a nivell estatal i l'Estat el que fa és repartir-ho a través de les comunitats autònomes. Nosaltres estem gestionant el Fons Social Europeu, estem gestionant els fons estructurals, bueno, Catalunya, vull dir, en aquest sentit, en la nostra comunitat autònoma. I està descentralitzat. Els programes europeus Live, l'Horizon, els programes europeus sí que estan centralitzats i es gestionen des de Brussel·les, però tot el que són fons estructurals i fons socials europeus o fons de cohesió es gestionen des dels països i, en aquest cas, en Espanya, a través de les seves comunitats autònomes. Llavors, aquest servei d'euros està gestionat pel SOC, que molt bé ha dit el Quim Millan, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que està al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Vale?
Per tant digues. Endavant, digues, Gemma.
No, després també el que fem també és ajudar a facilitar dades i a saber com introduir-te i entendre bé les pàgines de les diferents iniciatives que té la Unió Europea desplegades. No? Ens va venir un altre jove que tenia problemes d'accedir a la pàgina Discover EU, que és, no sé si us en recordeu, de l'antiguo Interrail, saps?
Sí. Ah, i tant. En què funciona?
Ara es diu Discover EU, Descobre la Unió Europea.
Li han canviat el nom.
Sí, l'han canviat el nom, però bàsicament és el mateix. És que els joves els hi posen una plataforma perquè puguin viatjar amb moltes facilitats per arreu dels 27 estats membres i conèixer la Unió Europea.
Correcte.
Escolta, és una iniciativa fantàstica, eh? Uh-huh. O sigui, aquestes coses jo sempre, com gran europeista que soc, uh-huh, i em considero... crec que hi ha un ventall, sobretot pels joves. La Unió Europea posa molt l'accent a les persones joves i desplega tot un ventall de recursos tant per afavorir el treball o viatjar o estudiar arreu de la Unió Europea que són molt interessants.
Ara, per exemple, tothom associa l'Erasmus, l'antic Erasmus, que ara és l'Erasmus Plus, només que tu pots fer intercanvi universitari, però això ja no és així des de fa molts anys. Ja. I això a vegades encara em torbo gent que tu saps, Gemma, que com que jo no aniré a la universitat no podré fer un Erasmus. No, hi ha diverses categories d'Erasmus. Hi ha la universitària i acadèmica com tota la vida, que sempre existeix i assistirà, però, per exemple, ara tenim moltes escoles, inclús a Sitges aquí, que hi ha intercanvis a secundària, encara que siguin d'uns pocs dies, però això són, ja és una prèvia a el que poden ser després amb altres moments de la teva vida formativa o acadèmica altres categories del mateix Erasmus, no? Com ara també inclús a primària fer algun Erasmus online amb els nens de 5è i 6è de primària.
Vull dir,
això és fantàstic perquè això abans no passava, no?
Efectivament, o sigui, aquest programa europeu, l'Erasmus Plus, ho ha ampliat no només el que deies tu, el cicle universitari, que és el que coneixem tots, no? I el que ha quedat a la memòria, sinó que ho pots traslladar a primària i a secundària, perquè els intercanvis entre diferents països, entre les persones de diferents països o els alumnes de diferents països, enriqueix molt. També hi ha un Erasmus pels professors, pels docents.
Correcte.
També existeix un Erasmus per joves emprenedors. Això tampoc existia. I, a veure, és una manera... O sigui, et faciliten que el jove emprenedor que té idees fresques pugui anar a conèixer una empresa que ja té un llarg recorregut i amb una bona experiència i intercanviar coneixements.
O l'Erasmus esportiu, que també és una altra categoria.
També.
O l'Erasmus Mundus, que és justament després el postgrau o l'àmbit del màster que puguis fer fora de la Unió Europea, també és una atracció.
Fora de la Unió Europea. Sí, és que...
El que passa, Gemma, és que tots aquests programes que ens esteu comentant tu i el Joaquim existeixen, però no sé fins a quin punt a les persones potencialment interessades, els receptors d'aquests programes, tenen coneixement d'aquests programes. Vosaltres feu difusió a partir de les preguntes i s'entén perfectament i, per tant, doncs, qui s'adreça a vosaltres doncs rebrà l'orientació correcta per poder-hi accedir. Però no sé fins a quin punt podria ser que faltés una tasca prèvia de difusió de determinats programes a nivell, doncs això, de potencials receptors, sigui escoles, instituts, universitats, el que sigui. És a dir, o fins i tot a l'aspecte aquest que has comentat ara de l'Interrail. Clar, jo em vaig quedar a l'Interrail de quan jo era jove, però clar, doncs hi ha encara determinats buits d'informació, de traslladar aquesta informació als interessats perquè hi puguin accedir, que no siguin ells els que proactivament s'hagin d'adreçar a una institució perquè els orienti?
Mira, sí que és veritat que aquest previ, aquest pas previ, s'hauria de fer, i nosaltres, en la mesura del que podem, ho fem, perquè la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, té un catàleg de servei que es diu Divulgació Europea i Foment de la Participació Ciutadana en el Projecte Europeu. Això és un catàleg de servei adreçat als municipis, però nosaltres el que, a través d'aquí, els donem recursos econòmics i materials per fer arribar tota aquesta informació a la seva ciutadania. És a dir, nosaltres, per exemple, subvencionem simulacions del Parlament Europeu a centres, a centres educatius, podem finançar tallers sobre la Unió Europea a col·legis i a instituts, participem en fires universitàries per també donar a conèixer tots aquests programes. I com et deia, és la vocació europeista de la Diputació de Barcelona fa molts anys enrere.
De fet, la Diputació de Barcelona, Gemma, deixem-ho aquí dir, porteu ja quants, 20 anys amb una oficina a Brussel·les. És a dir, ha sigut més de 20, doncs imagina't, un grapat d'anys, quasi com el nostre programa.
Pues sí, no, des de 1998 tenim oberta una oficina de la Diputació de Barcelona que representa els 311 governs locals de la província. De fet, fins fa poc era l'única administració local que tenia representació a la capital europea, a Brussel·les. Des de fa poquet, doncs també té representació a l'Ajuntament de Barcelona, que per cert compartim despatx, però vull dir, érem pioners en aquest sentit, no? I ja et dic, o sigui, nosaltres també fem projectes pilots sobre tallers d'alfabetització mediàtica i de desinformació als instituts, i també fem des dels valors europeus. O sigui, que nosaltres ja anem fent el xup-xup. I el colofó de tot això és que tenim aquest centre de la Comissió Europea instal·lat aquí a la Diputació de Barcelona per a sobre donar informació a la ciutadania.
D'acord.
De fet, aquests recursos que tu deies, vull dir, justament parlaves de recursos pels municipis, perquè has parlat de serveis per a la ciutadania, després has parlat de recursos pels municipis. D'aquests recursos pels municipis, concretament ja des de fa 2-3 anys, l'Ajuntament de Sitges presenta un programa i ja d'alguna manera obté aquests recursos per fer algunes de les accions que tu has esmentat a les escoles, als instituts, amb la gent jove. Vull dir, per tant, vull dir, això arriba al territori, que també és important. He parlat de Sitges perquè estem a Sitges, però és Sitges, Masquefa, Gavà, Sant Boi, Olivella, Cubelles, i clar, tota la província de Barcelona és com una taca d'oli que, gràcies a aquests recursos, molts municipis que no s'ho podrien plantejar doncs per pressupost o per recursos tècnics o de recursos humans, perquè no són, per exemple, Olivella és un municipi petit, no ho podria fer, però el poder tindre aquest recurs ho pot fer, no? I per tant la ciutadania, inclús poblacions petites, tenen accés a aquesta informació i tenen accés a aquests serveis d'una manera molt més propera, no?
Exacte, perquè no hem d'oblidar que els governs locals lideren aquesta innovació democràtica, no? I per la seva proximitat a la ciutadania. Llavors, els ajuntaments que són grans o mitjans, perdó, i que tenen experiència en afers europeus, doncs poden plantejar-se participar en xarxes europees, projectes europeus, però els petits municipis que fan una tasca encomiable i molt important, doncs tenen aquesta finestra d'entrada, aquesta porta d'entrada als afers europeus a través de la sensibilització i la divulgació europea a la seva ciutadania. I això és una manera de democratitzar i legitimar el seu paper.
Es demanen molt aquests recursos o encara hi ha marge de millora per entendre'ns?
Nosaltres sempre estem millorant els recursos perquè fa una tasca d'anàlisi una vegada s'han valorat i s'han fet tots els recursos. Demanem també als ajuntaments i als municipis que ens diguin la seva opinió, i sempre hi ha una tasca de millora, sempre, de l'acte de llei. I sempre hi ha marge, evidentment, sempre hi ha marge per millorar i per anar sumant i fer créixer aquest tema. No?
Sí, però la pregunta anava més orientada en el sentit de si els municipis ja en són conscients. Joaquim ara ja ens parlava Olivella, Sitges, Gavà, d'acord, però anava a dir la província de Barcelona són 311 municipis, oi, que has dit, Gemma?
Sí.
D'aquests 311 és una majoria que no utilitzen aquests recursos? No.
La veritat és que no, és una llàstima i és una pena, però... No. Però la taca d'oli, jo crec que... A veure, una altra cosa... La taca d'oli, tu creus que s'incrementa? Tu creus que heu detectat en els últims temps que hi ha més petits municipis o mitjans municipis que s'apunten al carro de dir doncs vaig a demanar el recurs aquest, no?
En el tema, sobretot, de l'àmbit de sensibilització i divulgació europea, sí. Perquè ha sigut un creixement progressiu. Vale, en aquests últims anys, perquè és que és cert que la ciutadania ens legitima, i llavors hem de tenir una ciutadania informada, ben informada, i amb una informació contrastada i veraç. I apropar Europa a la ciutadania és molt important. Llavors, els municipis han vist aquesta necessitat molt clarament, i han anat progressivament i exponencialment creixent en la demanda. I com dius, Quim, aquesta taca d'oli, aquesta capilaritat ha anat creixent, efectivament, sí, sí.
Bueno, jo el que des de fora he constatat, i per això volia també que ho confirmessis, però a mi m'ha donat aquesta sensació de que és un recurs que a vegades, com dèiem abans, no? I potser el Joan deia, clar, com arribem? Perquè a vegades la gent, o els municipis, o la ciutadania, no es coneixen els recursos que tenen a vegades a l'abast. És cert, però això també hi ha aquesta responsabilitat de divulgació que tu dius, de sensibilització que tu dius, que es fa a tots nivells, a la Diputació en aquest cas i altres institucions, però jo també apel·lo una mica de que també la ciutadania també ha de fer el seu pas, no? Quan realment vol una cosa, els municipis, ho veig molt clar, quan volen una cosa, la troben, la troben fàcil, perquè, clar, vull dir,
sí, però si no la coneixes...
generació digital, ho troben, però si vull viatjar, o vull anar a tal lloc, a veure, busco recursos, busco tal, si volen, ho troben, no? L'altra cosa és que si els hi facilitem, molt millor. I si això entra a les escoles, que és una mica el que per mi és fonamental, és a dir, aquesta informació, els joves han d'entrar a les escoles. Si ells ja quan tenen primària en saben que han fet no sé què d'un Erasmus que han connectat online, que a secundària pues, quatre alumnes d'aquella classe han anat a Estònia i quatre d'Estònia han vingut amb professors i no sé què, i a secundària tornen a fer-ho a tercera, a quarta, no sé què, i a l'universitat, i agafen una dinàmica... Que és el que hem de sembrar, aquesta dinàmica.
Però Joaquim, si no coneixen
una
cosa, no la demanaran.
No la demanaran, això és evident, però que jo també apel·lo una mica que, entre altres coses, que si no hi ha aquell ciutadà que a mi no m'han informat, bueno, tu també tens una mica, pots informar-te també si vols, no? Ara, jo crec que entre una cosa i l'altra, jo crec que s'ha fet una feina bastant important els últims temps, perquè cada vegada més tots en el nostre entorn més immediat ja coneixem algú que o s'ha anat a treballar, o que ha fet un voluntariat, o que s'està plantejant fent un Erasmus, o que ja ha tornat aquest Erasmus, o que no sé què, o que ha fet el Discovery European Union, que és l'actual Interrail. És a dir, ja no és aquella excepcionalitat de, ai, conec algú que ha fet, oh, uau, no, conec algú, ah, sí, jo també conec algú, un cosí, una germana, un veí, algú de la classe. És a dir, i això, per mi, que porto anys amb aquest tema, per mi és aquella satisfacció de dir, bueno, estem arribant a molta més gent del que s'estava arribant fa un temps, no? Vull dir, aquesta és una mica la sensació, en aquest cas, a vegades parlàvem de percepcions negatives, aquesta és una percepció, almenys jo des d'aquest punt de vista, positiva que tinc, no?
Gemma.
Sí, i per ampliar el que està dient el Quim, que estic totalment d'acord amb ell, jo crec que, a veure, la Diputació de Barcelona, evidentment, treballa amb els seus clients, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, són els 311 municipis de la província. Però ara també la Diputació de Barcelona i la Direcció de Relacions Internacionals treballa directament amb la ciutadania. I sortim al carrer per informar a la gent sobre la Unió Europea i per tots aquests recursos que tenen.
Sí.
Els centres educatius per fer-ho també. I participem en aquestes fires també de universitàries, o sigui... anem fent el xup-xup aquest, no? O sigui, no. Pedra i ser gota malaia. I nosaltres ho tenim molt present, és una de les nostres prioritats, fer arribar a la Unió Europea i tota la informació contrastada a la ciutadania. Per això que treballem a través dels nostres municipis, però treballem també directament amb la ciutadania, que és molt important.
Doncs si un membre d'aquesta ciutadania ens està escoltant ara mateix i diu, ostres, doncs jo voldria tenir més informació d'alguna de les coses que heu parlat ara, sigui en els trens o siguin els Erasmus. Com es pot adreçar informació de servei a l'Europe Direct Barcelona?
Pues mira, nosaltres tenim una pàgina web ja instal·lada a la pàgina de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, però és molt senzill, que s'hi posa Europe Direct Barcelona, anirà directament amb aquesta pàgina i tindrà a la seva disposició un telèfon de contacte, una adreça de correu electrònic per consultar, o pot venir presencialment aquí al carrer Zamora 73, a l'edifici Bogatell de la Diputació de Barcelona, que és on tenim aquest centre d'informació ciutadana de la Unió Europea. Es pot adreçar també físicament. Pot escollir aquests tres tipus de via per consultar-nos el que sigui.
Inclús hi ha un quart, que és aquells que estiguin habituats a l'àmbit de les xarxes socials. Teniu un Instagram superactiu, que vull dir, jo a vegades m'entero de coses per vosaltres, que ho sàpigues, això que quedi entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú. Bueno, ens escolta gent, evident, però vull dir que no ens escolten els que ens han d'escoltar. I, per tant, jo us ho puc dir, que realment, jo a vegades, mira, m'entero d'això perquè el teniu superactiu i està molt bé, perquè, a més, és informació actualitzada. I parlant de la gent jove, que, bàsicament, xarxes socials la majoria estan, poder massa, allò que seria un altre debat, quant de temps haurien d'estar en xarxes socials, tenen aquesta informació just in time, en el moment, en temps suficient, a més, moltes vegades amb la informació, per com deia molt bé Joan, on m'adreço, vale? Aquesta informació és molt guai, però on m'adreço ràpidament en les notícies que feu sempre, poseu aquell enllaç perquè la gent pugui clicar i pugui arribar a la informació o a la persona destinatària per fer la pregunta o a interessar-se més d'aquell programa o d'aquella acció que s'està fent en aquells moments, que jo trobo també molt interessant. I mira, aprofito per donar-vos felicitar-vos i donar-vos les gràcies, perquè realment a vegades intentes fer les coses i no les fas, no, dius, bueno, penses que les fas bé, però que quan arriba el destinatari final no ho troba fàcil. Jo haig de dir que molt fàcil, per tant, en aquest sentit també s'agraeix.
Doncs
ens alegrem molt i agraïm aquestes presentacions, perquè hi ha molta feina.
Bàsicament el resum de tot plegat seria els recursos existeixen, el problema és posar a vegades en contacte aquests recursos amb els seus potencials receptors, però bé, per fer-ho, entre d'altres coses, doncs hi ha aquesta oficina Europe Direct Barcelona de la Diputació de Barcelona, amb tot aquest gran catàleg de serveis adreçats, per una banda, als municipis, als 311 municipis de la Diputació de Barcelona, però també directament a la ciutadania, a través de diversos contactes, des del telèfon a la pàgina web, al correu electrònic i fins i tot doncs aquest servei de xarxes socials que es fa a través de l'Instagram. Gemma García, responsable de l'Europe Direct Barcelona de la Diputació, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies, Gemma. Ens veiem aviat.
A tu. Fins a reveure.
A reveure.
Adéu, adéu, adéu.
Joaquim, doncs hem fet... Bé,
hem fet de tot avui,
sí, avui sí, avui hem parlat una miqueta de...
Inclús hem fet un servei, com deies tu, bueno, doncs mira, a través d'avui d'aquest programa hem fet també un servei de difusió...
Perquè, bàsicament, el missatge és aquest, és a dir, moltes vegades les coses existeixen,
totalment d'acord.
Però si no les coneixes...
Inclús a vegades aquella frase de, ostres, si ho hagués sabut abans, o si m'ho haguessin dit, ara ja estic fora de plaç, o a vegades estic ja no... Per l'edat no em toca, etcètera, o ara mateix doncs, ja s'ha acabat una mica el recurs.
I no tothom està pendent de les coses com podem estar.
Evident. Per això dic que bueno, es fan esforços, però és veritat que a vegades doncs, no sé si són suficients o no, però és veritat que sense allò de quina llàstima, si ho hagués sabut, hagués pogut accedir.
Doncs un mes més. Joaquim Millán des d'Eurolocal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins al mes que ve.
Fins al mes que ve, clar que sí.